els podcasts de Ràdio Estel.
Filosofia Millennial, un podcast amb el suport de la Generalitat de Catalunya.
Filosofia Millennial amb Leo Espluga.
Filosofia Millennial amb Leo Espluga. No. Camarada Espluga.
Camarada Espluga.
Què tal, bon dia?
Molt bé.
Com estàs?
De dimarts.
I què?
No, bé.
Què tal aquest dimarts? Com prova?
Ai, no fa sol.
Ja començàvem amb l'ua del temps.
Ja, sí.
La temporada passada, com comentàvem.
És el meu tema.
Vens tu.
I se'n va el sol.
Sí, sí.
Bueno, la filosofia és una mica... Nubla les mentes de los jóvenes perversos.
Ap, aquí!
Home, la tasca de Sócrates, no?, pervertint el jovent. Bueno.
Així estàs.
Així estàs.
Què? De què ens parles avui? Va.
Avui, mira, doncs... Avui és un tema una mica... Que ho pensava, o sigui, és... Saps això de... És xulo anar fent cercles i que es vagin tancant? Saps? Com una...
Sí.
A vegades també com... Bueno, no va dir la filosofia, però una mica la vida mateixa és com una matrioshka,
sí,
no? On tot va, hi ha com un pla, no? I tot es va com clac, 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 clac. I avui vinc a parlar de la improvisació, no? I clar, la improvisació per la gent...
Que no porta guió avui,
exacte. Eh? Exacte, bueno, avui ni mai, quasi, eh?
Bueno, però...
Avui ja
no,
és...
No ho diguis, això. No ho diguis, això.
Però clar, no va dir com... És una cosa que, però... De la qual no n'he parlat, però n'he estat parlant sempre.
Sí?
Implícitament.
Sí,
o sigui, aquí
sí.
Hem fet una masterclass d'improvisació.
Sí, perquè quan has portat guió, que és la majoria de vegades...
Me l'he saltat sistemàticament.
Exacte. Hem dit, escolta'm...
Això...
Respirant, sí. Jo et faré preguntes...
I ja està.
I anem,
no?
Fent.
I bé, anem a parlar... doncs avui podem explicitar això que s'ha donat per implícit durant tot això.
M'agrada, no? Molt.
Perquè l'improvisació, o potser l'imprevist,
sí,
o lo genuí, que es diu, que això és molt problemàtic...
Dir-lo genuí, per mi, és com dir, m'agrada molt el teu programa de ràdio perquè fas un programa de ràdio que és molt fresc. A mi això de fresc...
Fresc, no són verdures.
Que és ho poses a nevera.
Clar, no són verdures.
El programa de ràdio, com va?
Això de fresc vol dir que l'altre està podrit.
Exacte.
Bueno, no, mira, segurament.
Si fos així,
si fos
saps?
Així,
saps? Encara està bé. Però sí, a mi el caràcter genuí...
Exacte, sobretot perquè moltes vegades això ja trampa, avís per a navegants,
sí,
parlant en propietat. Una cosa genuïna acostuma a ser una cosa ben entrenada, que no ho sembla, no? O sigui, una bona obra de teatre és aquella que, per exemple, no es nota que està memoritzada, però jo està memoritzat,
ja,
carai, tu.
Sí, sí.
Llavors volia començar sobre el tema de l'imprevist, l'improvisació i tal, amb una frase que comença la cançó de l'Adela i el Marge, de Manel, que crec que és molt maca,
sí,
que diu algo així com... Bueno, algo així no, diu tal qual això. L'absència de risc als seus ulls demostra que repeteixen discursos memoritzats. Toma. No? I jo crec que és una cosa important, o sigui, com...
Tira.
El risc als ulls.
Tu creus que... Hi ha una frase que es diu molt... I jo a vegades hi estic d'acord i a vegades no.
Mm-hmm.
I no sé amb què més estic d'acord de les dues coses.
Vale.
Que és allò de la millor improvisació és tenir un guió preparat.
Això em sona una tonteria com un piano. O sigui, com...
Pam.
Però per diferents motius.
Però a mi a vegades em sembla bé. És a dir, no deixa de ser això que deies del teatre.
Clar. O sigui, ara anava a dir... Clar, és que ara com...
Clar.
Ens hem adelantat, però si ho explicitéssim, seria interessant. O sigui... Això que has dit té sentit en tant que una improvisació no és el caos. Això és una cosa important que cal
ara.
Dir. No és caòtica.
No, i no ho ha de ser.
Perquè tot registre lingüístic... Això és
no com aquesta secció.
Això és, exacte. Això és filosofia del llenguatge bàsica, no? Wittgenstein té una parla molt interessant que es diu Juegos del Lenguaje, els jocs del llenguatge, no?
Vale.
I els mons de la vida.
Uh-huh.
No? I diguéssim que... per poder improvisar s'han d'acceptar unes regles bàsiques de comunicació.
Vale.
No? Això és una mica com a qualsevol... L'exemple més maco jo crec que tenim els éssers humans és el joc. No? Nosaltres som sers ludites.
Uh-huh.
Que el joc és una cosa molt, molt interessant perquè potser és una de les petites demostracions que ens fan pensar que som lliures i no venim al món a reproduir-nos i morir.
El joc.
Jugar.
Però dintre unes regles.
Clar, exacte. O sigui, el joc és un perquè sí, que tothom es pren en sèrio. Mm. O sigui, això és una cosa... Un joc és divertit quan ningú fa trampes. En el moment que es fa trampes, un joc no és divertit, per exemple. No? Només si tothom fa trampes, però les trampes són un subjoc. No? O sigui, clar, el món del dopatge és un joc secundari, perquè tothom ho fa.
Evidentment.
No, el ciclisme, per exemple, tothom es dopa.
Home, tothom ho fa.
Tothom ho fa. És això, o sigui, com, igual que els premis, el rotllo, li van treure els premis, quina vergonya, ja, però és que tots els 15 següents també es dopaven. Vull dir, com, això és una cosa que se sap, no? Però diguéssim, tornant al tema, que...
És un destroyer. Les...
L'improvisació té sentit quan s'accepten unes regles de comunicació bàsiques entre interlocutors.
Sí.
No? Llavors, com jo ara mateix, tu i jo estem en un context.
Uh-huh.
En un context anomenat, doncs, estem a l'estudi, estem amb un micròfon davant, amb els auriculars, ens estem escoltant de manera com radiofònica, sabem que tenim una secció d'un temps determinat amb una temàtica determinada.
Sí.
Per tant, un cop acceptades aquestes normes bàsiques i certs rols que ja s'han anat agafant durant el temps,
uh-huh,
ens permet improvisar d'una manera molt més efectiva. Mm-hmm. Perquè tothom coneix quin és el seu lloc i quin és el seu àmbit de possibilitats. No, és a dir, tenim un escenari on podem representar dintre d'un àmbit de possibilitats certes coses. Llavors, sí, això fa que la improvisació sigui molt més dinàmica que si no que haguéssim de començar amb un paper... Això és el típic de l'ansietat del paper en blanc. Ostres, és forta aquesta.
Sí.
És heavy.
Sí, no? Sí,
un paper
sí,
blanc
sí,
dius,
sí,
ostres...
Sí.
Dius, és... Però en canvi, a la que tens dues línies...
Jo he pensat moltes vegades... un guió, almenys de ràdio i almenys a mi, eh? Jo, mm-hmm, jo parlo pel que em passa a mi i jo no sé què li passa a la resta. El que més em costa escriure d'un guió és la primera línia.
Exacte.
Després hi ha cosa... No, va sola no, però...
Però funciona, flueix, sí, perquè entres sí, sí, dintre
sí,
del joc,
sí,
diguéssim. No? I en aquest sentit, crec que hi ha una tensió molt maca, que és una mica del que volia parlar avui, en el sentit de l'imprevist o de la improvisació,
mm-hmm,
que és la tensió que hi ha entre... la llibertat, diguéssim, o com a mínim allò... Clar, no, anava a ser redundant, anava a dir allò no previst i allò previst, però podríem dir que això anava una mica de la mà amb el tema de l'ús genuí, és com... De la mateixa manera que en l'escriptura automàtica poden aparèixer coses molt més certes que si penséssim el que estem escrivint, també el text parla a través de nosaltres. Llavors, això és una cosa que és, crec que és interessantíssima, no? Que és una cosa que se n'adonen, per exemple, els filòsofs, especialment francesos, de meitats del segle XX, els estructuralistes i els postestructuralistes, que s'adonen de la, el que es diu el text en majúscula. ¿Vale? I el text i l'ordre del discurs, no? gran llibre, per exemple, de Michel Foucault, L'ordre del discurso,
uh-huh,
és adonar-se'n, per exemple, de que moltes vegades quan parlem no som nosaltres parlant, sinó és el text parlant a través de nosaltres.
Boníssim, això.
Vull dir que potser no som autors de les nostres pròpies paraules, sinó que són les paraules que per si soles funcionen, no? O el que Heidegger diria, amb paraules potser més heavies, les habladories. No? Quan parlem, normalment diem habladories. Per què? Perquè hi ha una cosa molt... Hi ha un fragment brutal que jo recomano llegir a Serie Tiempo, a la secció dedicada a l'Uno, que diu La dictadura silenciosa del Uno,
uh-huh,
que diu, hi ha un fragment on diu bajo la dictadura del Uno se piensa como se piensa, se goza como se goza, se es diferente como se es diferente, se gusta del arte como se gusta del arte, por lo tanto, de la gran parte de las acciones del día podríamos decir que no las hace nadie.
Uh-huh.
No, és aquesta impropietat.
Val, sí, no sé si t'estic entenent, eh? Però ara em feies reflexionar sobre el quan parlem, què diem, no? I jo pensava, ostres, clar, quan parlem no deixem de reproduir. M'explico.
Exacte.
M'explico. No deixem de reproduir aquelles imatges apreses o aquells contextos que nosaltres considerem més propers a nosaltres o més acceptables a les nostres idees i, per tant, reproduïm tot allò, perquè, si no, tots seríem genis i no ho som.
Exacte.
No?
O sigui, aquesta és una idea fonamental. O sigui,
com,
sí, acabes de donar el clau d'una de les idees més importants, per exemple, de... O sigui, com la idea revolucionària que té Judith Butler,
uh-huh,
és aquesta. Val. Que la norma es reprodueix a través... O sigui, és, el llenguatge és reproducció, uh-huh, no producció. I potser ens hauríem de preguntar si el geni ni tan sols existeix, perquè el geni reprodueix unes altres coses, no? Podríem dir. Tradicionalment es sol dir que el geni és aquell que imposa un nou ordre de reproducció.
Exacte.
No?
Sí,
que després
sí,
els altres el reproduiran amb ell, no? I això és una temàtica interessant, encara que jo crec que si ho penséssim en paradigmes i en ordres seria més interessant, però sí que és cert que això és molt important. Llavors, clar, la improvisació o la conversa espontània, podríem dir, està en aquesta tensió en la qual hi ha una naturalitat inherent, però clar, és que aquesta naturalitat és la norma naturalitzada. Ojo! Saps? O sigui, llavors és quan comencen a aparèixer les barbaritats, quan la gent es sent còmoda, com la norma comença a fer i comença a sortir, no? Que això diríem, és una cosa interessant, per exemple, quan la gent parla la correcció política, gran tema d'actualitat, no? A la correcció i la incorrecció política, no? I a mi em fa molta gràcia perquè precisament la incorrecció política dels poderosos és la seva pròpia correcció política. És la seva pròpia reproducció particular. O sigui, són estrictament correctes. O sigui, Pablo Motos és estrictament correcte políticament dintre del seu registre formal. Per això té pico d'audiència tots els seus programes.
Clar, dins del seu registre, sí, evidentment.
Exacte.
Sí.
No? I en aquest sentit, clar, jo crec que a vegades hem de... Això és una cosa molt, molt, molt filosòfica, no? Que és, diguéssim, que jo no et diria, no et sabria dir què és preferible, no? Un discurs completament espontani,
sí,
o algo estrictament preparat, formalitzat i estructurat prèviament, no? Perquè cap de les dues opcions crec que són satisfactòries.
Per això et deia que el camí al mig és una bona improvisació, però amb el camí après.
Exacte.
Que no vol dir amb el guió fet, eh? Jo quan deia el guió fet,
exacte,
no em referia amb un...
Sí, amb anar llegint.
Exacte.
O sigui, vol dir, això és una cosa, amb una assimilació del contingut.
Ah, exacte.
No sí, una per intentar no reproduir-lo, precisament.
Correcte.
No? Que això és una cosa molt interessant perquè hem arribat a un dels grans conceptes de Hegel, que és el de Bildung. Bildung vol dir formació en alemany, no? I ell entén, per exemple, la formació per Hegel és fonamental. I per ell la formació consisteix en tornar a caminar tot el camí de l'esperit que ha realitzat a la història del coneixement, tornar-lo a caminar, i cada generació, paraula que ell no utilitza perquè és posterior a aquest terme, però nosaltres per entendre's diríem generació, ha de tornar a caminar tot el camí de l'esperit per tornar a fer el camí, precisament, i reapropiar-se, no? Perquè aquell coneixement que era coneixement es converteixi en patrimoni viu, important, no museu, patrimoni viu, és a dir, gest, de l'humanitat. Clar, aquesta és una idea molt revolucionària, al final, no? Perquè no t'està dient que hem de... Ni que hem de conservar el passat com un museu, sinó que el passat és una cosa viva i la formació és una cosa viva que s'ha de refer i reteixir. És com una tela que es torneix a teixir cada vegada. I només així serà viva. Perquè si no, què passa? Una de les coses que diu Ortega i Gasset a principis del segle XX, que em sembla una radiografia tristament d'actualitat, que potser nosaltres tenim aquest problema encara més, és que ell diu, un dels problemes de l'Europa i sobretot de l'Espanya contemporània, en el seu cas ell està parlant a principis del segle XX, abans de la Guerra Civil, abans de la Segona Guerra Mundial, en alguns casos abans de la Primera Guerra Mundial, és que, diu, és un poble que ha oblidat el camí que l'ha portat a ser el que és.
Val.
I en aquest sentit és arrogant amb la seva pròpia història i això el porta a ser soberbi. I aquesta soberbia, que és desconeixement, el porta a ser... a acabar la seva pròpia tomba, no?
Però aquesta soberbia i aquesta arrogància, és a dir, el gran problema, no ve i t'agafo aquesta simbologia del teixir que l'entesa molt bé, no ve donada si teixim tots generació rere generació de la mateixa manera?
Exacte. Perquè la idea aquí, o sigui, crec que menciones un tema interessant dintre d'aquesta com a analogia, que crec que és molt funcional, per cert, l'analogia de la teixidora i del teixit, del teixit és una analogia que travessa tota la història de la filosofia, especialment des de Plató i Aristòtil. No, Plató diu que la ciutat és un teixit que s'ha de tramar, i en aquest sentit les lleis són el tramat de la ciutat, que són les lleis implícites, mai les explícites, és a dir, la moral. No?
Val.
Però tornant al que deies, és interessant perquè, clar, el que està dient Hegel, el que podríem dir Hegel, és que tornar a fer el camí no vol dir teixir de la mateixa manera, no és una tasca mecànica. no vol dir repetir generació tras generació la manera de fer, no? O sigui, en aquest sentit vol dir la política canvia, les lleis canvien, les demandes de la ciutadania canvien, la circumstància material canvia, aquest canvi climàtic és una evidència d'això. Per tant, seguir teixint de la mateixa manera és absurd. Però el que no hem de fer és, sota aquesta excusa, no? En aquest sentit, per això nunca mai hem de ser ni tradicionalistes ingenus, ni futuristes utòpics. Hem d'estar sempre...
Compte que ara, avui ha sortit la notícia aquesta de que la intel·ligència artificial, ara et dit la de memòria, però em sembla que explicàvem que 6 de cada 10 persones es veuran afectades per la intel·ligència artificial.
Clar. Però és que és normal, o sigui, com és igual que en el moment en què apareixen les màquines així, hi ha una transformació. La revolució industrial...
Que a mi, perdonareu, però què és si no internet?
Exacte, o sigui, hi ha transformacions, o sigui, al final obliguen a executar aquestes transformacions. La idea seria, i aquí crec que podem traçar una analogia que funcioni, un altre cop amb el tema de com teixim, és com posem, vale, ha aparegut l'intel·ligència artificial, no podem tornar enrere. Això és un fet, ja està, ja hi és.
Sí, però ens has sentit, no sé fins a quin punt, o estem agafant por o ens estan fent agafar por d'aquesta intel·ligència artificial.
O sigui,
artificial.
Com, hem de ser...
No acabo de...
Hem de ser prudents, hem de ser prudents. Això és un fet. Quin és el problema? La Unió Europea comença a legislar ara qüestions d'internet importants. Ara. Sí. 2024,
Sí, sí, sí. Va tardíssim.
Anem tard.
Va tardíssim,
jo
ho sap, a més.
Confio, si jo, sincerament, la gent del Congrés dels Diputats, que no sap com fer un PowerPoint, han de ser els encarregats de fer la legislació digital, cosa que... No, és que no estic fent ni tan sols una exageració. O sigui, això és un fet com una catedral. No, hi ha gent que és analfabeta digitalment parlant... Només cal entrar a qualsevol persona que hagi hagut de fer una gestió burocràtica amb la clave...
Tret de Celia Villalobos.
No, jo, en plan...
Sí, perquè almenys sabia jugar al Candy Crush.
Tu saps el que és utilitzar el clave? O sigui, jo cada cop que utilitzar clave em dóna un atac de pànic perquè tires 2 dies durant bucles burocràtics. No, és que és real, això és real.
Sí.
O sigui, qualsevol persona que hagi estat allà sap del que estic parlant perquè és horrorós.
Sé del que estàs parlant.
Però, en aquest sentit, els avanços estan aquí, no? La qüestió és, tornarem a cometre el mateix error que vam cometre amb la revolució industrial? Perquè el que està clar, per exemple, el que estaríem d'acord és que està bé que hi hagin automatitzacions del rec. I automatitzar l'agricultura és un fet positiu. Però això farà que la gent perdi la feina i arrasem amb els sòls fèrtils i asfixiem la terra i entrar en un bucle de productivitat? No, això ja, aquest error ja el vam cometre, no? I en aquest sentit és, al servei de què? No, perquè el canvi, la transformació està aquí, vull dir, jo no aposto cap a una postura de caràcter ecofeixista primitivista, no? Tornem a les pedres i al foc. I al... No, clar que no. Som
ecofeixista primitivista,
Sí, les postures ecofeixistes és una cosa que aquí llenço l'alerta. Hem d'estar molt alerta perquè ja s'estan començant a traçar bastantes postures d'aquest caràcter. Meloni, per exemple, és un cas molt evident en el qual s'integra el discurs del canvi climàtic, però es converteix en un discurs imperialista en el qual s'està dient ojo que el canvi climàtic, tanquem fronteres.
Vale.
I va per allà. No? Amb l'excusa de que França explota i no sé què i tal. O sigui, hem d'anar amb cuidado i som molta gent. Discursos de malthusianos, de ja sobrepoblació, el fantasma de la sobrepoblació. No hi ha sobrepoblació. Hi ha no redistribució dels aliments, que és una cosa molt diferent. No? I en aquest sentit, el tema de la intel·ligència artificial, a mi em fan gràcia aquests dog whistle, que es diu com silbido de perro, no? En el qual, el que dius tu, ens estan agafant por perquè no volen situar l'arrel del problema. No es vol anar a l'origen. El problema quin és? El problema de que la gent es quedi sense feina, quin és? No és culpa de la intel·ligència artificial. És culpa del sistema laboral. O sigui, com, no culpem a qui no és l'enemic, no? L'intel·ligència artificial no fa que la gent es quedi sense feina. Que la gent es quedi sense feina és un problema a un sistema en el qual quedar-te sense feina vol dir quedar-te al carrer i que et desahucin. Però són coses molt diferents. Vull dir, hem de encarar bé el... Sobretot, no hem d'acceptar, i en aquest sentit, dintre de... Tant que parlàvem del discurs, del text i de més, no hem d'acceptar contextos discursius. Hi ha certs debats, certs marcs, que simplement no són d'acceptar perquè són il·legítims. Si hi ha una tertúlia, que ja n'he vist masses, en el qual ens posem a parlar sobre l'intel·ligència artificial, els seus problemes i no sé què, i ningú està mencionant les causes econòmiques d'aquests problemes, allò és ideologia. I allò està naturalitzant. Vull dir, perquè s'està... És el dit que assenyala la lluna.
Tot és ideologia.
Tot és ideologia, però cal dir-ho, diguem-ho, explicitem-ho. Jo no me n'amago, jo tinc un discurs ideològic, sempre.
Val.
O sigui, jo tinc un discurs ideològic.
Veiem, la gent que no ens està veient, ens estava mirant el Leo com pensant... clar, tu no fas ideologia, no fot?
No, jo la faig, però perquè sóc conscient d'ella.
Val.
El problema dintre del zeitgeist, del debat pseudo-intel·lectual, que cadascú pensi les tertúlies que vulgui pensar, jo en tinc unes molt clares al cap, no cal dir-ho.
No.
De caràcter socioliberal.
Sí.
En el qual portem especialistes, catedràtics, opinòlegs professionals, no? Periodista però, de turno...
Tret dels opinòlegs, si portem... com has dit això? Catedràtics? Qui més has dit?
Catedràtics, especialistes...
Especialistes científics... Sí. Bueno, és la gent que en sap, no?
Clar, cal donar una falsa sensació de pluralitat. Però tothom accepta el marc discursiu. Aquest és el problema. És una pluralitat... Ah, sí, hi ha una diversitat d'opinions, però dintre d'un marc determinat, no? I en aquell sentit, tothom és objectiu. Una objectivitat que es posen com... Ells no estan... No estan aquell discurs tan natural, tan amb fets, objectius i no sé què, sí. Ells no es reconeixen que... No, els fets són fets, no estan mediats per la ideologia. I jo, clar, jo sóc a casa meva, me destornillo. O sigui, com jo... Uah, ha, 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 no?
Vols venir un dia a la tertúlia dels dilluns?
Què feu?
Amb tertúlia?
Tertúlia.
D'actualitat.
Seria perillós, això, eh? Estaria divertit, jo m'ho podria passar bé.
Portes obertes, eh? Cobraràs el mateix.
No,
això
sí.
Això és el que hi ha. Saps? No som...
Bueno, a fer servei, a fer una mica de servei. Un dia podria estar interessant, jo crec. Òbviament,
sí.
Això no vol dir que seria irrespectuós. Perquè entenc...
O tu sóc plenament conscient, eh?
Perquè accepto el marc també com el joc.
Sóc plenament conscient.
Perquè això és una cosa que també cal dir, no hem de confondre el marc ideològic amb l'espectre de comunicació humana.
Uh-huh.
Són coses diferents, no? Perquè... Això és una... Al final... És que us tornem un altre cop a l'atenció. No hi ha coses clares. O sigui, com... Això és una cosa que deia Plató.
Mm-hmm.
La retòrica no és dolenta. És dolenta quan no està al servei de la veritat.
Sí, evidentment.
No?
Llavors, o sigui, com... és populisme.
Exacte. Però la retòrica per se, la seducció, no és una cosa que haguem de denigrar.
No faltaria.
No?
És allò de... Això és un clàssic entre discussions ideològiques. Jo quan m'explico... o quan vull explicar alguna idea a algú, no tracto ni de fer-lo raonar, perquè la raó la tenim a parts iguals, a no ser, com deies, que sigui un neofeixista, diguem-ne, jo sí que considero que la raó no la tenim igual, ni de fer que vinguis cap als meus postulats. Els exposo.
Exacte.
Punt.
Exacte.
Això és una discussió ideològica.
Exacte.
D'això han de servir, en teoria, les tertúlies.
Fas una exposició on pretens ser...
On el que jo opino quedi maco, evidentment.
Exacte.
Si no...
Exacte, però això és una cosa lògica. O sigui, perquè els seres humans som certs que, la veritat, diguéssim... La veritat està clar que és revolucionària, però per si sola no fa res. O sigui, la veritat ha d'arribar.
Uh-huh.
No? I en aquest sentit, el que no podem fer és tot per l'estètica, perquè... L'estètica sense una veritat que la fonamenti és feixisme, directament. O sigui, això és una cosa que diu Walter Benjamin, que diu l'estatització de la política és un moviment feixista.
Uh-huh.
I això és cert. O sigui, només cal veure avui en dia l'expressió política del nostre temps, i no només a nivell nacional, ni nacional català, ni nacional espanyol, ni Unió Europea, ni a nivell internacional, i en tots els aspectes de la vida, uh-huh. Hi ha un moment d'estatització de la política, però és una estètica... buida de contingut.
Mm.
No? I això, per mi, sí que és un problema de veritat, perquè vol dir que hi ha una absència de risc de veritat, que tornàvem al principi una altra vegada. En el moviment purament estètic no hi ha lloc perquè apareixi alguna cosa en aquell debat real. No hi ha lloc perquè apareixi una... És tota una carcassa. I a mi m'encanten les carcasses, però les carcasses sense un cos a dins són incapaces, són autòmates, són incapaços de tindre un gest genuí. Només cal veure les mans dels polítics quan parlen. O sigui, com jo em desespero. O sigui, és desesperant perquè no hi ha, sota aquell gest, mai naixerà una paraula viva. Mai. I això és la mort de la democràcia humana, directament.
Tornem una mica a l'inici, i ja em va bé tornar una mica a l'inici. Però al final, la retòrica política no és més que la reproducció d'un discurs ideològic.
Exacte.
Perdona, Leo, però és que ha de ser així. No?
Ha de ser així, però no. O sigui, com... Perquè una de les idees... Tornem a Hegel. Quan reproduir hauria de ser crear. Quan tornes a caminar el camí, el tornes a caminar per fer el, per afegir la teva passa allà. Per afegir la teva entranya en aquell camí.
Però per això entenc que... aviam, posem un exemple...
Clar, Ara què? Ara així estic jo sempre.
No, perquè vull posar un exemple. Clar, sí, t'estic
ja,
entenent.
Ja,
Jo posaré l'exemple, obviem l'exemple en si.
Vale.
Val? Però per això el Partit Popular té unes FAES.
Ja. Yeah.
No?
Les FAES són les...
És el centre d'investigació ideològica...
Sí, el think tank. El think tank del Partit Popular. Sí, 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 sí.
Igual que el PSOE té el seu, igual que Junts per Catalunya té el seu, igual que Esquerra té el seu...
Els think tanks, sí, els think tanks de turno, n'hi ha 4.000. Sí.
És allà on es genera les idees. El polític de torn que hi surt, i com més a fila, encara més, més a primera fila encara més, és el reproductor d'aquestes idees.
Clar, la idea és que el que s'està reproduint no és... Clar, doncs aquí hi ha... Mira, m'estic fent una trampa a mi mateix, però bueno, això que no m'escoltin...
Això és el que...
Que no m'escoltin certs... Tento
fa dos anys.
Que no m'escoltin certs actors, que m'han criticat molt.
Ai.
Perquè quin és el problema? Que hi ha un abandonament... Clar, és que ara estic sent molt clàssic, filosòficament parlant. Per què és problemàtic això d'aquesta gent? Perquè s'abandona el telos, que és a dir, la finalitat. Hi ha una cosa que diu Aristòtil, que és com... Els mitjans i els fins són indestriables. I no en un sentit moral del terme, sinó en un sentit físic del terme. No. I el seu telos és pervers. I perquè han abandonat la universalitat. Han abandonat... El que dic sempre d'aquí, si algú se l'acaba amb una idea, és que els mitjans són canviats pels fins. Amb la política i aquesta gent està clar. En la política clàssica, la idea és que tu surts escollit per fer una sèrie de polítiques. I aquestes polítiques són pel bé comú. Quina inversió perversa aquí i aquí? Que tu fas certes polítiques per ser escollit. Llavors, la finalitat és el poder. El poder es converteix en un fi en si mateix i no en un mitjà per executar un camí. Per això no hi ha cap mena de finalitat. O sigui, som un marc que cada 4 anys doncs anava cap aquí. No hi ha una finalitat universal. No? S'ha abandonat l'universal. I en aquest sentit, no s'està reproduint el camí de l'esperit humà cap a la seva emancipació. S'està reproduint la mercadotècnia, la tècnica electoral. S'està reproduint la corporativització de la vida política. Això és el que reprodueix. I clar... Aquí és el que hem d'impugnar. El que està clar és que nosaltres reproduïm. Sempre l'estem reproduint. Però tornem-hi a ser. Què volem reproduir i cap a on volem produir? Ja està, aquest és el de sempre. Quins referents tenim? Per això hem de fer sempre una tasca de crítica, de criticisme propi. No? I en aquest sentit, jo ho puc dir. O sigui, per això a nivell personal, els seus fins i el que reprodueixen són perversos, són impugnables i van en contra de l'emancipació humana. I en aquest sentit... Són completament apartables. Són prescindibles.
M'encanta que digui són totalment apartables quan realment està pensant són basura. Camarada.
Un plaer.
Volies acabar amb un tema,
Clar, la de l'Ai al marge. Ah, hem començat.
Manel,
Claro.
Que estrany.
No podria ser d'altra manera.
Ai, vinga, camarada, que vagi bé.
Un plaer.
Adéu-siau.
Per com els agrada respondre, jo sé que menteixen o prescindeixen de la veritat. L'absència de risc als seus ulls prova que repeteixen discursos memoritzats.
Has escoltat Filosofia Millennial, un podcast amb el suport de la Generalitat de Catalunya.
Un podcast de Ràdio Estat. Contra els virus i les malalties, la millor defensa és un bon atac. Immunització contra la bronquiolitis pels nadons nascuts entre l'abril del 2023 i el març del 2024. Vacuna de la grip per tots els infants entre els 6 mesos i els 5 anys. I la de la grip, més la de la Covid, per reforçar la immunitat dels majors de 60 anys, persones amb alguna malaltia crònica, dones embarassades i professionals de la salut. Vacuna't. Demana-ho al teu CAP o punt de vacunació. Generalitat de Catalunya. Sempre endavant.